La dorment de la vall. Per no haver-hi de pensar més, llegir el diari falangista del vuitè any de pau que algú havia deixat abandonat al seient de fusta del davant. Els vidres entelats pel baf de tantes boques permetien veure la immensa foscor a través dels regalims de les finestres. De tant en tant apareixia una estació fantasmal enmig d'un fred rabiós. El vagó de tercera que creuava la nit el duia del camp d'internament de Miranda de Ebro a la vall. Cada vespre durant 4 anys s'havia imaginat estirat a la llitera de la barraca comunitària el dia de la tornada. Desitjava abraçar la seva promesa i volia saber si gosaria besar-lo 3 cops, 100 o quants milers de vegades. En unes poques cartes que la censura del camp li havia lliurat gota a gota, ella s'havia atrevit a revelar-li que escopia sang. Però ell tant li feia el contagi d'aquella malaltia que al principi havien confós amb una grip. A casa d'ella havien passat molta gana per l'escassetat d'aliments i la pèrdua de les collites dels 2 últims anys de guerra. La seva salut se n'havia ressentit darrerament i el seu estat devia ser molt greu. Les hemoptisis cada vegada eren més abundants per l'afectació de les artèries pulmonars. Feia setmanes que s'estava al llit de forma intermitent i molts dies posar-se dreta li devia costar Déu i ajuda. Encara com no s'havia mort de pena quan havia vist la llau de tropes enemigues creuant el riu i violant la pàtria. El soldat republicà tenia intenció de demanar diners a qui fos per poder-la ingressar en un sanatori per tuberculosos de la Conca. En els primers estadis del mal, l'aire pur, lluny del bestiar magre i escanyat de llet, i una bona alimentació eren l'únic remei acceptat per tots els metges. Mentre les cavernes als pulmons no fossin més grosses que una moneda de 10 cèntims. Les terres en la foscor, la gran terra deserta. A l'estació de Chinchilla, el comboi havia tornat a arrencar amb un carregament de presos lligats pel canell amb un cordill. No li era impossible saber què s'amagava sota aquells éssers desesmats i coberts de ronya. Tot just feia un dia, ell encara n'era un. Els havia espiat quan havia anat a orinar a la plataforma perquè no hi havia excusat. Al seu costat també s'havia posat a pixar un infant amb els pantalons abaixats i el cap rapat. La població civil continuava vivint en l'estat d'excepció declarat pels vencedors de la contesa armada. Dolgut pel que llegia, deixà el diari que feia ostentació del poder de l'exèrcit ocupant allà on l'havia trobat. Detestava aquell estil agressiu que pretenia mantenir els lectors desafectes dominats pel terror. De cop i volta els frens del tren van grinyolar i tota la fusta del miserable vagó va cruixir com si els taulons anessin a fer-se estelles i els claus estiguessin a punt de sortir disparats. Molts viatgers van rebre alguna trompada. Després seguí un sotrac i va anar de poc que el tren no descarrilés. El vent fred de la nit deixà de circular entre els peus dels atemorits viatgers de tercera. S'havien aturat. Alguns militars uniformats saltaren a les vies. Mentrestant, el passatge es mirava amb desencaixades expressions de pànic. Hi hagué crits, petar de dents i plors de criatures bruscament despertades d'un son desesperat. Seguiren uns renecs que venien de fora. Un desgraciat s'havia llevat la vida sota les rodes de la màquina del tren. El noi dels encàrrecs d'un estraperlista, intentant que tothom pogués sentir el to de sorna que gastava, va dir amb veu d'espinguet: «Maleïts suïcides, així no en deixessin ni un de viu pels perjudicis que ens causen a tots». Qualsevol que hagués decidit morir per pròpia voluntat era una amenaça contra el simulacre de sistema processal en control de l'enemic. El soldat derrotat es jurà que retornaria a la seva malaguanyada promesa als anys perduts i que tots dos aconseguirien escapar del monstre de la dissort a què semblaven condemnats per la història. Recuperarien l'alegria de viure que el feixisme els havia pres, com la hi havia pres aquell altre infeliç, trossejat per les rodes del comboi. Els viatgers esperaren estossegant resignadament al llarg de 2 hores l'aparició del jutge que havia d'aixecar el cadàver. L'enterramorts del poble veí s'endugué finalment les despulles del miserable cap a la fossa comuna en un carro tirat per una mula. Ningú no el coneixia. Uns joves amb l'emblema del jou i les sagetes brodat a la camisa blava blasmaven entre dents el mort, sense oblidar-ne l'ascendència materna, i s'alegraven d'haver-se estalviat una bala. L'endemà al matí, El tren el va deixar a l'estació de la Vall. Els edificis es veien més vells i més abandonats que abans de la deportació. Pel carrer, uns quants que el coneixien el veieren passar sense saludar-lo, emposat expectant. Va trobar oberta la porta d'entrada a la casa de la seva promesa, com era costum a la vila. Una mosca volava en el fresc cancell amb olor de sagristia enmig d'un infaust zumzeig. Tot d'un plegat sortiren dos soldats que semblaven escapar de la casa. Amb l'angúnia per la integritat de la malalta, es va oblidar de donar a conèixer que havia arribat i se n'anà de dret al seu dormitori. Des del llindar de la porta la veia estirada, dormint serenament amb una lleugera combinació que l'abrigava. Sentia un alleujament. Aviat l'estranyaria entre els braços com havia somiat tots aquells 4 anys. Feu un pas enrere, revenint-se. El va sobtar la mà del seu futur cunyat tostant-li el muscle mentre li donava el condol. Si haguessis arribat una hora abans, l'haguessis trobat viva, pobreta. Ahir encara va tenir esma d'anar fins a la carretera a esperar l'autobús. Tu no et preocupis, que els hi deu haver encomanats els vacils en uns quants oficials. Alguns del poble no van acabar d'entendre que després de sortir d'un camp de concentració, l'antic pres festegés el risc fent d'estraperlista. Acabem de sentir un conte d'Òscar Pàmfil titulat La Dorment de la Vall.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amics i amigues, som dimarts 15 de gener de 2013 i, per tant, a aquesta hora de les 9 del matí, 9 i 5 del vespre, doncs no pot ser una altra cosa que Tirant de llibres, que presentem el programa número 216. Bé, saludem els companys que tenim per aquí. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, Joan. Hola, bona nit, Esteve. Avui tenim l'Esteve a casa entre nosaltres.
Sí, molt bona nit a tothom.
Bé, i saludem també la gent que des del control tècnic està portant doncs tota la feina més a l'ombra, però al mateix temps més indispensable. Saludem, per tant, la Gemma Grau.
Seguim, doncs, explicant una mica el que us hem preparat per avui. Esperem que us agradi. A veure, començarem primer de tot amb una crònica des de les Illes, que es presentarà la nostra benvolguda companya Laia Martínez, que explicarà, doncs, novetats d'aquests territoris. Després hi haurà un espai de biografies i assaig, al qual l'Esteve Casas presentes un programa, oi?
Sí, avui parlaré de la temporada històrica del Renaixement com a, ja ho diu el mateix títol, Alba de la Modernitat. És a dir, com allà es fa un canvi de pensament i moltes de les idees després s'aplicaran tant filosòfica com científicament més endavant als temps moderns.
Molt bé, seguirem amb l'editorial, que es presentaré jo mateix, que parlaré d'un homenatge a Anna Lizaran. Tothom sap el que ha passat aquests dies amb la seva dissortada mort, i després també un altre cas de morts, també assassinat de les líders kurdes de París, perquè nosaltres també havíem fet ja algun programa dedicat al poble kurd, i per tant doncs d'aquí doncs també han cregut la pena, que valia la pena, diguem-ne, insistir sobre aquest cas d'aquí que ens ha sobtat a tots. Després, des del País Valencià, el nostre benvolgut company Empar Morullo ens farà una altra crònica. I jo mateix us presentaré el nou espai de microrelats. Són contes de l'Associació de Relats en Català. Llegiré dos contes, Gulux i No té cap pas importància. I després ja a la secció de Llibres a la Carta, Jordi es presentarà un llibre, oi?
Sí, el llibre que presentarem avui serà Núvol Negre, de Ramon Gasch. Un llibre força interessant.
Després l'Helena Martínez Pons ens parlarà de Maria Mercè Roca amb un llibre que es diu El present que m'acull. Seguirem amb el noticiari, amb aquest sempre que adreçar l'espai, que si hi ha temps ho fem, i si no, doncs el deixarem. Però esperem que tinguem temps per parlar d'alguna notícia d'actualitat. I seguidament acabarà el programa amb la frase que sempre ens fa Jordi i ens acomiadarem fins la setmana que ve.
La crònica.
Ja tenim al micròfon la benvolguda companya Laia Martínez, que ens farà una conversa o una explicació sobre l'actualitat de les illes. Bona vesprada, Laia.
Bon vespre, com esteu? Espero que no estigueu soterrats per la neu. Nosaltres de neu no en tenim, però unes ventades que fan un pot de por. Fan un pot de por, com les decisions del govern de Mallorca en quant a política lingüística. Sabeu que, bé, durant tot l'any passat no ens van anar gens a favor, no van anar gens a favor del català, i no sembla que tinguin cap mena d'intenció de canviar de direcció. Per tant, un any més s'hauran de celebrar uns Premis Ciutat de Palma alternatius. Com sabeu, l'any passat es va reinstaurar la tradició, doncs, que feia més de 20 anys que ja no existia, de celebrar els Premis Ciutat de Palma de les Arts i la Literatura en modalitat bilingüe pel que fa a poesia i narrativa. I això, doncs, a la majoria del col·lectiu d'escriptors de les Illes Balears, com també associacions de tant prestigi com l'AELC, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i el PEN Català, contra la repressió dels escriptors en diverses llengües, doncs no els agrada, no ens agrada gens, vaja. I d'enguany, una altra vegada, dia 20 de gener, això serà diumenge, tornarem a celebrar una vetllada alternativa sota aquest títol per uns Premis Ciutat de Palma en català i de prestigi, amb l'organització de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'Obra Cultural Balear i el PEN Català, a Can Alcover, a Palma. El vicepresident de l'AELC, Miquel Bezares, és el qui du, doncs, més o menys l'organització d'aquesta mobilització, que bàsicament és del tot pacífica i que reclama que les polítiques de cort del govern i del Consell contra el català canviïn de direcció i tornin a reconèixer el català com a llengua principal de les Illes Balears. Jaume Mateu, el president de l'Obra Cultural, sobretot ha remarcat que aquestes polítiques estan sent absurdes en els mitjans de comunicació, com a IB3, tant ràdio com televisió, i, per tant, doncs, esperen que Can Alcover, diumenge dia 20, es torni a convertir en l'escenari de la literatura catalana a les Illes Balears, amb més de 300 escriptors, com l'any passat, que vàrem, doncs, dirigir-nos allà per fer una vetllada de lectura i de reivindicació de tots els grans autors de les illes en català. Aquest Sant Sebastià literari, diguem-ne, que s'ha anunciat en el regidor de Cultura de Cort, Fernando Gilet, que troba, doncs, que no és necessari plantejar cap mena de diàleg ni fer cap reflexió, malgrat els escriptors que van acudir al Teatre Principal, on es celebraven els Premis Oficials Ciutats de Palma l'any passat, eren uns 5, quan n'hi havia, doncs, més de 50 a Can Alcover. Això sí, acompanyats també de més de 200 persones del món de la cultura i ciutadans en general que volien remarcar aquesta necessitat. Antònia Vicenç, la presidenta del PEN Català, recorda que aquest acte literari no és només pels escriptors, sinó per tota la ciutadania, per aquells que estimen l'ànima de la seva terra, i amb això, doncs, fa una mica de crida a la resta de la ciutat i a la resta de l'illa, doncs, a dirigir-se a Can Alcover el diumenge. Això serà a partir de les 7 de l'hora baixa i, com sempre, hi trobarem autors molt importants que llegiran textos propis, però que també, doncs, faran honor a altres autors clàssics, diguem-ne, de la literatura mallorquina. en llengua catalana, com per exemple Joan Perelló, Àngel Terrón, Miquel Àngel Lleuger, Pau Badell, Jaume C. Pons a l'Orde, Nicolau Dols, Antònia Vicenç, en Biel Mesquida, etc. Per tant, bé, us esperem allà i esperem que aquest any, a part de ser aquestes 300 persones, doncs els mitjans també s'hi apropin i ens ajudin una mica a ampliar aquest ressò. I res, i la setmana que ve ja us explicaré com ha anat. Que tingueu bon vespre. Adeu, una besada.
Molt bé, doncs moltes gràcies a la nostra benvolguda companya Eva Tinés i seguim.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot.
Bé, el llibre que vull presentar-vos o comentar-vos avui té per títol El Renaixement, Alba de la Modernitat, i està escrit per un historiador de la filosofia de la Universitat Rovira i Virgili, Salvador de Brocà. Aquest llibre ha estat publicat per una petita editorial, Obrador Edendum, que, si bé, com ja he dit, no fa moltes publicacions, és petita, té tota una sèrie de col·leccions, en particular la d'aquest llibre és la col·lecció Screen, que presenta tot un conjunt de llibres molt triats i molt meticulosament presentats i estudiats. En aquest cas, Salvador de Brocà ens agafa l'època del Renaixement, situada entre l'època medieval post dels romans i després la modernitat, i ens presenta tot el batibull d'idees i l'evolució del pensament que lliguen els dos mons. Aleshores, ell diu, tot i que la majoria de llibres solen situar l'època del Renaixement cap a l'any 1400 per una sèrie de fets històrics com la caiguda de Bizanci en mans de l'Imperi Romà, la conquesta d'Amèrica per Cristòfor Colom, la pujada d'Enric VIII al tron o la conquesta d'Itàlia en mans de Carles VIII de França, Salvador de Brocà opina que aquesta època, l'època del Renaixement, neix a l'Europa del segle XII, on es desenvolupen les universitats, on l'Aristòtil, que degut a consideracions cristianes se'l veia una mica massa pagar, comença a ser acceptat les seves tesis, el seu pensament, i on, d'alguna manera, es comença ja a separar una mica totes aquelles coses que fan referència a la raó de les que fan referència a la fe. A més, hi ha transformacions econòmiques importants i socials degut precisament al naixement d'una nova classe social, la burgesia. Diu ell, tot això aboca a un nou concepte de l'univers, de l'home i de la seva relació amb Déu. Salvador de Brocà aborda aquestes qüestions e intenta justificar-les des de diferents punts de vista, el religiós, l'artístic, el polític, el científic i el filosòfic. Des d'un punt de vista religiós i analitzant les idees de pensadors com Luter, Calví, Tomàs d'Aquino, Erasme o Lluís Vives, Salvador de Brocà posa de manifest, per una banda, l'existència de posicions en aquell temps encara molt cristianitzades, molt radicals en quant a la fe, com per exemple les de Calví, que interpreta o entén que l'home té el destí predestinat i que només l'elecció divina pot determinar com enfocarà la seva vida. És a dir, no hi ha lliure albir. Per altra banda, enfront d'això, ja hi comença a haver-hi posicions més moderades que sostenen que Déu ha assignat al coneixement humà la finalitat de guiar una voluntat lliure, i entenen que el saber és un mitjà per afavorir l'acció moral i la millora de la vida. En Lluís Vives n'és un exemple. Enmig de tot això, sorgeix la necessitat, en el cas de l'Església, del plantejament d'una reforma, degut a les corrupcions cada vegada més altes i a la pèrdua d'influència respecte de la societat. Des d'un punt de vista polític, Salvador de Brocà desbrossa les idees de pensadors com Marsili de Pàdua, que creu que la ciència ha de servir per millorar la vida humana, ja que aquesta, coneixedora rigorosa de la realitat, diu, ha de contribuir positivament al comportament ètic de la societat. O com Maquiavel, on la finalitat justifica els mitjans. Les tendències, en els pensaments, cada vegada són més fortes a un procedir que fa servir la racionalitat en tots els àmbits del saber. Tot i que, sota la influència de pensadors antics com Agustí d'Hipona, el poder de l'Església encara predomina sobre el de l'Estat, ja que se suposa o entenen ells que les conductes humanes han d'estar sempre subordinades al seu destí sobrenatural, la natura i la raó, com ja hem apuntat, comencen a esdevenir autosuficients en els seus respectius àmbits. És a dir, tot allò que fa referència a la naturalesa o fa referència a la vida més particular de l'home, en ella la raó comença a predominar. La creença que el poder dels reis és absolut respecte dels seus súbdits comença a qüestionar-se, i pensadors com Francisco Suárez exposen la tesi de que, a diferència de l'Església, que deu el seu poder a qüestions divines, el poder dels reis és temporal, o terrenal, si es vol dir així, i deriva del poble que, com un tot, és superior al monarca i que, en tot cas, només pot actuar com a dipositari d'ell. És a dir, aquí, tot i que encara es considera que l'Església té un cert predomini perquè fa referència a coses divines que no se li poden discutir, les qüestions humanes, de les quals s'encarregaven els monarques, ja no se'ls dona aquest pes tan fort. Ja es considera que és el poble qui, en el fons, és més important i que, en tot cas, el monarca és només un dipositari de les idees del poble. Diu, pel que respecta a l'art, i per exemple, en el cas de l'arquitectura, la concepció antropològica, és a dir, l'home com a centre, cada vegada és més important i fa que l'arquitectura es comenci a dedicar a construir ponts, portes de cases gremials, palaus, casals, en lloc de predominar només obres de tipus religiós, com abans es feia amb les catedrals. I pel que respecta a la pintura, la naturalesa esdevé un centre d'interès important. Es recupera, per altra banda, la mitologia grega i llatina i es comencen a tornar a estudiar els clàssics. Els renaixentistes creuen que la creació artística va indissolublement lligada a la virtut. És a dir, per exemple, quan Sant Tomàs d'Aquí parla de la bellesa, li exigeix tres condicions. Diu, per una banda, ha de ser íntegra o perfecta. Per altra banda, ha de ser proporcional i harmònica. I, a més, diu, ha de tenir molta claror. És a dir, que si un vol fer una cosa bonica, necessàriament ha de ser bona, i ha d'haver-hi la virtut com a principi. En aquesta època neix, segons Salvador de Brocà, el que podríem anomenar el crític d'art. En les arts plàstiques havien estat fins aleshores la pintura religiosa i la històrica les més importants. És a dir, una perquè d'alguna manera era més edificant i l'altra perquè recordava a l'home allò útil que li havia passat. Diu, el retrat i el paisatge eren secundaris, però a mesura que passen els anys va guanyant cada vegada més força i, a més, els artistes prenen consciència de que ells estan deixant alguna cosa important en allà. Per exemple, en una de les pintures del Jan van Eyck, escriu, està pintant el matrimoni d'un comerciant important i a sota, en el seu escrit, hi posa Jan van Eyck fou aquí, és a dir, sapigueu que això ho he fet jo. És a dir, comença l'artista a prendre consciència de si mateix i de la seva importància. I ja no fa només per un sentit purament religiós o buscant altres aspectes morals o sobrenaturals. Diu, és en el Renaixement quan es mira l'artista, per tant, com algú especial, a mig camí entre l'home i Déu, i que comença a néixer el concepte de l'artista com una persona extraordinàriament peculiar, excèntrica, si es vol dir així. És a dir, se li nota ja, se li va donant, es considera que aquella persona que és artista ja és algú amb un tarannà especial. Diu, bé, no cal esmentar noms en aquesta època, Rafael, Miquel Àngel, etc. I sobre la ciència, què és el que ens diu aquell llibre de Salvador Brocà sobre això? Diu, cap a l'any 1214, en Roger Bacon enceta ja un nou paradigma d'entendre les coses. És a dir, ja comença a donar prioritat a l'observació enfront de l'autoritat. Fins aleshores, si una persona tenia un cert prestigi en la societat, per el fet que ell deia alguna cosa, allò, per dir-ho d'alguna manera, ja anava a missa. Doncs no, a partir d'ara hi ha el fet observacional, la demostració pràctica de les coses comença a tenir més importància de l'opinió que pugui dir algú per més càrrec o punt important de la societat que ocupi.
Esteve, en resum, què més voldries afegir abans d'acabar aquest espai sobre el llibre Salvador Brucà?
Sí, voldria afegir-hi el fet de que aquí, diguem-ne, mirant els diferents aspectes de, com he dit abans, filosòfic i tal, es va veient com cada vegada més el raonament, la raó es va imposant cada vegada més el fet purament religiós i de fe. És a dir, com aquí, per exemple, tu pots ser un bisbe, tenir una certa posició, però si tu les afirmacions que fas no les has, entre cometes, demostrat d'alguna manera, ja no tenen tant de valor. És a dir, i l'home a la vegada abans mirava molt cap a lo sobrenatural i ara el punt, el centre és la naturalesa i l'home mateix. Val? I a partir d'aquí el plantejament ja es torna, per dir-ho d'alguna manera, molt més científic. Es considera ja l'univers com una mena de mecanisme gegant en el qual tu pots establir unes lleis determinades a través de les quals puguis observar el seu comportament. I a més es descobreix que hi ha un llenguatge especial o específic per estudiar precisament aquesta naturalesa, que és el que ens expliquen aquí. I això ho veu, per exemple, ja en Galileu, és a dir, el llenguatge matemàtic. Si tu fas servir el llenguatge matemàtic, diu ells, aquest és el llenguatge en què s'expressa la naturalesa.
Això, Esteve, és molt interessant, perquè estem ja...
Bé, acaba, en definitiva...
Darrera qüestió a afegir, digues, Esteve.
Acaba només dient, què és, doncs, el Renaixement? Ell caracteritza el Renaixement com aquell en el qual, diguem-ne, els homes poden reformar, poden canviar i millorar la pròpia creació de Déu a través del saber i del seu raonament. És a dir, l'home ha vingut aquí d'alguna forma per millorar, acabar de perfeccionar la creació feta per Déu.
Val? Perfectament. I s'ha entès perfectament que el Renaixement seria l'antecedent de la Revolució Francesa, perdó, de la Revolució Científica que hi haurà a partir del segle XVII.
A partir del segle XVII. D'aquí ve el nom d'Alba de la Modernitat.
Doncs moltíssimes gràcies.
L'editorial.
Bé, la primera notícia d'aquesta editorial és la, com ja sabeu la majoria de la gent, perquè segons mitjans de comunicació, que s'ha mort l'actriu Anna Lizaran. Era reconeguda com una de les més grans actrius de l'escena catalana i va morir als 68 anys. Va morir fa 3 dies d'un càncer que se'l va diagnosticar fa poc. Va ser una cosa realment imprevisible i no s'ho pensava perquè va començar a assajar l'última obra que era la Bet i va haver de deixar-ho perquè pràcticament ja no s'aguantava, però fins a llavors... tot el treball que havia fet fins llavors, i concretament l'última obra d'agost, al qual vaig tenir el goig d'assistir-hi, realment era una obra impressionant, i ell encara es trobava bé llavors. Va ser, per tant, en 3 mesos pràcticament se'ns n'ha anat. Amb més de 40 anys de professió al seu darrere, Anna Lizaran havia treballat a Comediants, va ser un de les fundadores de Comediants, també, i també una de les fundadores del Teatre Lliure, per tant, una de les grans, diguem-ne, persones que ha fet més pel teatre al nostre país. Doncs va estudiar dramàtica al Centre d'Estudis Experimentals de Barcelona i va ser un dels primers membres del grup Teatre dels Comediants, com ja he dit. El 1974 es va establir a París i va estudiar mim amb Jacques Lecoq, que era un dels màxims mestres d'aquesta especialitat. Al llarg de la seva carrera ha treballat tant en cinema, on ha treballat al costat de directors com Pedro Almodóvar, Francesc Betriu, Rosa Vergés o Ventura Pons, com a la televisió, participant en produccions com Jet Lag, La Mari, L'un per l'altre, Porca Misèria, etc. I bàsicament per això ha estat el teatre on ha treballat més temps i més obres. Ha participat en la major part dels muntatges teatrals realitzats al Teatre Lliure, sota els millors directors del país, entre els quals destaquen Lluís Pasqual a Hamlet, Tot és per en Godot, o La Tempestat, a Josep Maria Mestres, Un matrimoni de Boston, Sergi Valvela Forasters, agost i dissabte, dissabte, diumenge i dilluns, Ramon Simó, escenes d'una execució, Joan Uller, aquesta nit improvisem, en Fabià Puigcerver, Lorenzaccio i les noces de Fígaro, en Carlos Santos, a la deu de Lucrecia Borja i en Josep Maria Flotats, a una jornada particular. Per tant, veiem que ha treballat amb els millors directors i amb unes obres realment emblemàtiques. El 1982 fou guardonada amb en Brevi i Margarida Xirgú de teatre el 2000, i el 2000 per rebre la Creu Sant Jordi i el 2003 el Premi Nacional de Teatre per la seva interpretació a escenes d'una execució de Howard Baker. Per tant, ara sentirem un fragment de l'última, pràcticament, les últimes paraules, o un fragment de l'obra d'agost, que és l'última obra que va fer ella. Sentim-ho.
Ve la nena també?
No ho sé.
I quan ha dit que arribaria?
No m'ha dit, només m'ha dit que ja venien.
I tu què li has dit?
Doncs que el seu pare havia desaparegut.
I res més?
Què més li havia de dir?
Li has dit quants dies feia que havia desaparegut?
5 dies.
I ella què ha dit?
Que ja venia.
Ei! Va, cony! Digue'm què t'ha dit! L'has trobat irritada, o li ha fet gràcia, o digue'm què t'ha dit!
M'ha dit que ja venia!
Ets una inútil! Per què m'havia de fer aquesta putada al seu pare, no sé què collons? I deu veu mal aire d'aquí, eh? Ah. Per què hem hagut de fer aquesta putada al teu pare? Deixar-me sol aquí amb tot aquest merder. Tu has vist com té el despatx? És un merder, allò. Ves per tot arreu, no hi ha qui s'hi aclareixi. Fa una setmana no sé què cony li va picar i va llogar aquesta índia perquè es vingués a cuidar-se de la casa i ara va i em deixa sola amb una desconeguda a casa meva, no sé què dir-li jo a aquesta noia. Com se diu?
Jonna.
Sempre pagava les factures ell i es feia càrrec de tot i feia totes les gestions. I ara sóc jo. Qui s'ha de cuidar de tot això? Tu saps que aquesta casa s'està enfonsant, però no sé què del soterrani, o de la fosa sèptica, o dels fonaments, o jo què sé. I ara sóc jo. Qui s'ha de cuidar de tot això? Jo no me'n puc sortir tota sola.
He trucat a la Karen.
I què t'ha dit?
Que em miraria de venir.
Vols comptar? Un altre inútil com tu. Jo necessito la Bàrbara.
No veig què podrà fer, la Bàrbara.
Bé, i després d'aquesta notícia en direm una altra, perquè hi hem explicat abans que en aquest programa sempre ens ha interessat molt la situació de les nacions sense estat i, per tant, amb el tema de la lluita del poble curt per la seva llibertat, doncs també ha sortit aquí parlant d'alguns llibres i alguns documents que havien sortit. Doncs bé, ara la notícia és que fa uns dies a París va ser assassinada tres activistes, totes dones, kurdes, a París, que eren membres del PKK, el Partit dels Treballadors del Kurdistan, i que aquests mateixos representants d'aquest partit van dir que era una execució de Turquia. Ja sabem que la lluita que hi ha entre turcs i kurds, és una lluita que fa molts anys que dura, penseu que el Kurdistan té una població de 30 milions d'habitants, però està repartida en diferents estats i encara no en té un de propi. I aquest és el fet desencadrant de totes aquestes lluites i tot plegat. De tota manera, no m'estendré perquè anem justet de temps, només diré que el primer ministre de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirma que les converses es fan converses ara actualment entre aquest partit i el seu líder, Abdullah Öcalan, i el govern, per veure si es pot arribar a una mena de treva i tal. I diu que aquestes converses tenen l'objectiu de convèncer els militants del PKK que entreguin les armes i abandonin el país. Bé, és una petició bastant absurda, perquè són d'allà, i a més a més tenen alcaldies i tenen representants als diferents parlaments. Si vulgueu més informació sobre aquest tema, pot anar a www.solidaritat.uv.edu/observatori/dossiers/Kurdistan i després kurdistan.htm. Aquí trobarà més informació sobre la lluita del poble kurd per assolir la seva llibertat.
La crònica.
Bé, ja tenim el micròfon la nostra benvolguda companya Empar Murelló, des del sud, que, escolta, Empar, avui només tens 5 minuts justos, vull dir que...
Justos. Que cada micro no m'entre. Aleshores comencé ja.
Bona vesprada, Reixa.
Això sí, bona vesprada. Vull parlar-vos en primer lloc d'uns premis d'escriptura creativa que farà la Universitat de València, és la 10a edició. Hi ha un termini de presentació d'obres fins el 12 de març per a qui vulga així enviar alguna cosa que s'ha fet, en les modalitats de teatre, narrativa breu en castellà i en valencià, poesia també en castellà i en valencià i guió de curtmetratge. Està adreçat a tots els estudiants de la universitat, de les universitats valencianes i a les centres d'escoles superiors. L'edat màxima és fins als 35 anys i totes les bases de participació es poden consultar a la pàgina web de la Universitat de València, puntes. I ahí trobareu tot. Per si ens escolta algun estudiant, que li soni. Potser tenim ahí un escritor novell. Després, la universitat, però la Politècnica, ha començat una exposició que es diu Fora de sèrie sobre la serigrafia valenciana. Jo crec que és molt interessant perquè consta d'obres d'autors de la talla de com Renau, Tàpies, està l'equip Crònica, està l'equip Realitat, hi ha obres de Carmen Calvo. És molt interessant, s'inaugurà ara la setmana passada, el 10 de gener, i estarà fins al 25 de març. L'exposició és de lliure accés i se pot visitar de dilluns a divendres, sempre que siguin laborables, de 11 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. Ja us dic, a la sala de la Politècnica. I després he trobat una altra joia per internet. La setmana passada jo us vaig dir també allò de la salutació del Regal de Reis, del Carles Salvador, i he trobat una altra joia que ja a veure com la podem enviar i penjar de la pàgina de la ràdio, ja pensarem com, que va ser la primera pel·lícula doblada al català. És una pel·lícula que dura només mitja hora, des de 1931, i és fantàstica, és realment una joia. Ja us en parlaré amb més profunditat la setmana propera. I que més coses que encara estic dins del temps? Doncs
sí, sí.
Que ahir estarem d'aniversari.
Tranquil·lament.
Mira, jo xerré, ja veus. Me'n vale. Ahir estarem d'aniversari, 100 anys concretament, de la ela geminada gràcies a el senyor Alcover i el senyor Fabra.
Ah,
sí. Sí,
no sé si se l'ho va assabentar, però la ela geminada, que si entra algú no, doncs sí, ahir va complir 100 anys la ela geminada. I després una altra cosa que tenim així, que també jo crec que és prou interessant, també entre internet i el paper. La Biblioteca Valenciana, que està ubicada, sabeu que hem parlat alguna vegada, en el monestir de Sant Miquel de Reis, té una plataforma virtual, una versió digital de molts llibres. La de la Biblioteca Valenciana es diu Vivaldi de Biblioteca, vull dir en B de Barcelona o de Biblioteca. Vivaldi, exacte, això és. És una plataforma que es va posar en marxa al 2002 i que ja replega més de 5.000 obres. Les obres abasten un poc de tot. Des de l'any 1274 fins a l'actualitat es poden trobar coses com del Lluís Vives, de Sant Vicent Ferrer, tractats sobre la noblesa valenciana, tractats sobre la restauració, descàrregues de títols més actuals, hi ha coses hi ha plànols de València, del pare Tosca, hi ha litografies, una fotografia del Teatre Romà de Sagún de l'època, un pergamí, no sé, hi ha un poc de tot, no? I crec que és una manera també d'acostar-nos a les nostres essències a partir de obres que es poden consultar també per internet o anar al monestir, a la gent d'ací de València o de la Terreta, o vosaltres aprofitar des del nord una excursió, perquè el monestir de Sant Miquel sempre és una meravella.
Ho tenim en compte, en part.
Tineu-ho en compte i ja sabeu.
Moltíssimes gràcies.
Ens retrobem la propera setmana. Hi ha més coses, però vos deixo un minut de regal.
Doncs pràcticament, si tenies alguna cosa a afegir.
Nah,
i
res,
si no, ens deixes intrigats amb aquesta primera pel·lícula doblada al català.
Una preciositat, us la tinc enviat per correu electrònic segur a vosaltres, però ja farem com... Ja, Joan i bueno, tots ahí.
L'enllaç.
L'enllaç.
I la fixareu, exacte, això és.
D'acord.
Fins a la propera setmana, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, igualment. Una bona abraçada.
I diu molt, adeu.
Gràcies, a reveure.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Els microrelats.
amics i amigues, els microrelats són, són seleccionats sense la nostra intervenció. Nosaltres donem suport a la iniciativa de l'Associació de Relataires en Català emetent els contes que ens proposen dins del projecte ACR a la ràdio. Si voleu més informació, heu d'anar a www.associacionrelataires.com i buscar el banner a la dreta on parla de concurs de microrelats 2012. Bé, en aquesta sessió d'avui llegirem dos contes. El primer es diu Golux i és de E. Viladoms, suposo, no sé si és un pseudònim o és el nom real. Diu així: ella havia anat a una botiga de llenceria fina i s'havia comprat un desabiller vaporós i suggerent. Del bany li arribava la flaire d'aftershave i la seva parella també s'estava posant a punt. Entrar a la cambra amb la bata de seda Cary Grant i una bossa del Condis a la mà. Melmelada de maduixa, gelat de vainilla, crema de cacau i avellanes, mantega, llet condensada, mel de romaní. Mira si n'hi havia de possibilitats per untar malucs, esquena, cuixes, pits, ventre, sexe. El contrast d'aquells sabors dolços amb la salabror de la pell em va embriagar. El pessigolleig de llavis i llengua resseguint-li l'espinada la feu estremida dalt a baix. I si ens passem al salat? Xuclets a l'entrecull de sobrassada, xarrups al membre amanit amb maionesa. Però el més excitant de tot va ser convertir aquell Wachsburg. Van començar a mossegar un per cada punta i quan les seves boques van trobar, l'una amb l'altra, l'una dins l'altra, la comunió de carn, salives, fam i desig va ser enfollidora. No en tenien prou. Arrasaren el rebost i nevera, arribant a l'apoteosi cuital damunt un llit de fulles d'escarola i creixents, amb una reducció de vinagre de Mòdena lliscant-los pels cabells. De matinada, sota la dutxa, escoltant els roncs satisfets del seu home, sentia una mena de cremor per dins, just entre el melic i on comencen les costelles, i un gran pes a l'estómac. Potser no havien acabat d'entendre els consells de la sexòloga quan li anaven a consultar la impotència del marit, trencar la rutina, el joc. Jo penso que, senzillament, s'havien equivocat de pecat. Ja estaven comentant el del mes vinent. I l'últim conte diu no té pas importància, és un relat de Marta Pérez i Sierra. D'on vens? Em pregunta la dona. I jo no seré capaç de dir-li la veritat. Vinc de cercar l'Elí, arcàngel de la música de gest precís i orgànic. Meticulós el pas l'Elí abans de la poma. Vinc dels inferns més enllà del Mar Roig. D'entre els morts amb peus de fang i la mirada de vidre. Però li diré que vinc d'una reunió de feina, que ja sap ella que en aquest temps de crisi una ha d'estar a totes. I a totes vol dir a totes, oi que m'entens? Li diré vida meva, i ella s'ho creurà i em prepararà una banyera ben calenta perquè em relaxi. Afegirà, diantre, em fa ràbia i alhora jo li ho agrairé. Maleïda Eva, em portarà atenta un whisky a la banyera. Me'l prendré a glops menuts en un intent d'alliberar l'alquímia entre Lili i jo. Potser ets l'esperit de la contradicció, em diré amb un glaçó entre les dents. Potser t'han empès les ànsies de fer quelcom emocionant. No té pas importància, i mentre m'aixugo amb una tovallola de rus de tacte perfecte, sabré que l'endemà, corrupte, lasciu, tornaré a cercar l'Elí. Vermell de poder i luxúria, Satanàs i Upí, amb la cua alçada, tornaré a casa i en prepotència mentiré de nou. Un partit de pàdel, ja saps, reina meva, s'ha d'estar a totes, a totes.
Llibres a la carta.
Bé, doncs el primer Llibres a la carta d'avui, el llibre que us recomano, és Núvol negre, una novel·la de Ramon Gasch. Aquesta novel·la va ser publicada l'any 2008 per l'editorial Montflorit. Suposo que es deu poder trobar, doncs, si no anant directament a una llibreria i buscant entre els prestatges, potser sí, encarregant-la. Què ens explica aquesta novel·la? A veure, abans m'agradaria fer una reflexió. Oi que avui dia, al nostre voltant, i sobretot perquè es converteixen en notícia, sabem que hi ha molts casos de morts per aquesta malaltia, que és el càncer? Doncs potser seria un moment d'aturar-nos a reflexionar com és que hi ha tants casos de càncer. Hi ha moltes explicacions, però hi ha casos i casos de càncer. Bé, ara anem a uns fets que van ocórrer fa uns quants anys, més de 20 anys. La matinada del 26 d'abril de 1986, i això són fets certs, per un error d'execució d'un operari de la central nuclear de Txernòbil a Ucraïna, llavors encara Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, la República Socialista Soviètica d'Ucraïna, es va produir una explosió termonuclear d'una gran força que va alliberar una energia total de més d'un milió de joules i va llançar partícules de plutoni a més de 2 quilòmetres d'altitud. De fet, es van escampar per bona part del continent europeu en els dies successius, totes aquestes partícules. Un dels elements que es va alliberar, ja ho he dit, i en més quantitat, és el plutoni, que és letal per a l'ésser humà, però no va ser l'únic. Altres partícules, també molt perilloses, com el cesi i el iode, es van desprendre en grans quantitats i es van traslladar a la major part d'Europa a cavall d'un núvol tòxic. Està comprovat i contrastat per experts que l'impacte radiològic va arribar a Catalunya, concretament a les comarques i zones que van resultar més afectades, i van ser l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Berguedà i, sobretot, per la seva altitud, la zona del Montseny. En aquests indrets es va mesurar una contaminació per iode 131, cesi 137, d'aquests dos elements, de 675 a 125 becquerels. Hem de dir que la quantitat màxima tolerada per l'ésser humà és de 222 becquerels per litre. Hem de dir també que algun d'aquests elements és molt permanent, però d'altres tenen una vida molt breu, per exemple, el iode 131. I podríem relacionar precisament el iode 131 amb l'augment de malalties cancerígenes, especialment, per exemple, de la glàndula tiroide, que és típica d'exposició a la contaminació radiològica. I bé, després de recordar això, després de recordar que, per exemple, els cossos de diferents animals de cacera capturats als vessants del Montseny tenien valors radioactius molt elevats, entrem ràpidament, molt ràpidament, a l'argument de la novel·la. Hem de dir que és una novel·la que ens parla de l'arribada d'aquest núvol radioactiu a un poble que es troba als vessants del Montseny i de com un mestre d'escola rural, anomenat Pere Puig, intenta avisar les autoritats i les intenta avisar perquè precisament té per casualitat un mesurador de radioactivitat, un comptador Geiger, avisa les autoritats municipals, les quals realment no li fan gens de cas, intenta posar-se en contacte amb més gent preocupada. En definitiva, veurem que es converteix en un enemic del poble. Veurem també com afecta això a la seva vida familiar, veurem com hi haurà persones que al cap dels anys hauran mort per càncer, i algunes força ràpidament. Aquelles mesures que proposava Pere Puig eren senzillament les mesures que s'estan aplicant a alguns països d'Europa en aquell moment. Itàlia, Grècia, en canvi, França i l'Estat espanyol no en van aplicar cap de mesura protectora. Mesures protectores per evitar la contaminació per iode 131, com deixar de consumir durant 2 setmanes verdures fresques, llet acabada de munyir en aquell període i aigua. Aigua extreta de pous en aquell període. Com que no es van aplicar aquestes mesures, és molt possible, altament possible, que casos de càncer que s'estan produint avui dia, com els de la novel·la, es deguin a aquella exposició radiològica. Per exemple, una de les persones que morirà serà el mateix alcalde del poble anys més tard. No us dic com acaba, però realment, quan li donen la raó a Pere Puig, han passat massa anys ja perquè ell pugui sentir-se compensat. deixem-ho aquí i passem al següent llibre a la carta d'avui. El següent llibre a la carta d'avui ens el presenta Helena Martínez Pons. És un llibre de Maria Mercè Roca, oi?
Helena? Sí,
senyor. Bona nit.
Sí, hola. Bona nit. Bona nit. Com esteu tots?
Bé, mira, aquí. Fem un programa.
Fent, no?
Llegint, no llegint.
No llegint. Doncs sí, sí. A veure, us presento aquest llibre perquè, bé, tot i que no és cap novetat, com molt bé sabeu, sí que és cert que és un llibre que el trobo altament d'actualitat, perquè és un... Jo penso que el personatge és molt valent, el personatge és en Miquel Planagumà, i és molt valent, perquè el que fa és fer com una mena de recull històric de la seva família, un arbre genealògic, però intentant esbrinar com eren els personatges que hi surten a l'arbre i fins a 8 generacions enrere. I jo, francament, si sóc sincera, no crec que jo em veiés en cor, no per les qüestions tècniques, sinó perquè com que no sé què em trobaria, segons com seria més feliç vivint en la ignorància. És un... A veure, el present que m'acull, això es diu així, perquè arran de tot el que ell va descobrint i, clar, òbviament, a veure, no es pot filar molt prima amb els personatges que ell es troba amb petites mostres, petites escletxes, que sigui una fotografia, que sigui un rebut, que sigui un paper escrit, que sigui una carta, i amb això ell va configurant com són els personatges. Vull dir, tampoc és d'un rigor absolut, però arran de descobrir qui eren els seus avantpassats, doncs ell és capaç de fer un pas molt important en la seva vida, que té a veure amb l'amor. Ell viu amb la Roser, que és la seva dona, en una relació correcta, rutinària, però correcta, amb uns fills que són uns encants, i bé, però d'aquí ell està enamorat de veritat des de la secretària de la Farinera, que és una petita, petitíssima empresa familiar. Ell és notari, però tot i així doncs, també se n'ocupa de la Farinera. I és una mica un llibre que m'agrada perquè parla de les relacions, parla del que un... O sigui, quan, en realitat, quan, jo penso que en Miquel Planagumà, quan ell fa aquest arbre genealògic, en el fons el que fa és mirar dins seu, a través d'aquests personatges, no? I penso que la configuració de tots aquests personatges, tal com la fa ell, en el fons són diferents aspectes de com és ell. Els personatges de la Maria Mercè ja són ben bé així, no? Són bastant introspectius, generalment. Els que hagueu llegit altres... novel·les o altres llibres de la Maria Mercè Roca ja sabeu de què parlo, no? Són personatges altament introspectius i personatges que arran d'aquest coneixement de si mateixos són capaços de prendre decisions prou importants com perquè els hi canviï la vida de cop, no? I en aquest cas, doncs, en el cas del Miquel, clar, evidentment no és la valent final, però sí que bé, dona un gir, dona un tomb a la seva vida. I això està molt bé perquè ell, que és gran, que té fills i té nets, ho pot, a més, explicar a les futures generacions. Jo no sé si alguna vegada vosaltres heu pensat mai d'estudiar fins a 8 generacions enrere les vostres famílies, però crec que és com una mena d'exercici que pot tenir també molt a veure amb exorcismes propis de diferents fantasmes o aspectes de la nostra personalitat que ens puguin... Bé, doncs donar un, no tota la vida tan plena com voldríem. Jo en general penso que el Miquel Planagumà, evidentment els personatges són moltíssims, clar, el que passa que no els personatges d'aquest llibre són moltíssims, entre el Joan Trias, la Jerònima, vull dir, clar, ell va veient avantpassats seus i va filant, va teixint les històries de cadascú, però el principal és ell, la Roser, i evidentment els nets i la secretària de la Farinera, que és l'esclat de vida, no? La persona que el fa sentir viu, realment viu, el que el fa, la il·lusió d'aixecar-se cada dia.
D'acord.
És un llibre molt recomanable. Penso que és un llibre que fins i tot aniria bé pels adolescents, no? Perquè, clar, com que ells tenen una vida relativament curta, perquè, clar, són joves, doncs això et fa pensar en moltíssimes coses, no? I penses, bueno, mira, a veure com s'ha configurat la meva vida, potser sóc com sóc perquè el meu pare tal, perquè a la seva vegada el seu pare tal, i el millor que ells vas avis en aquell moment no podien fer altra cosa que això. És interessant.
D'acord. Una nissaga familiar, doncs, els Planagumà.
Sí, sí.
D'acord.
Sí.
Molt bé. Alguna cosa més a afegir?
Bé, doncs, a veure, només dic
molt breument, que... Molt breument, molt breument.
molt breument. A veure, ja us he dit abans que no és un llibre, no és una última novetat editorial ni molt menys. De fet, ja en 1987 ja va guanyar un premi, però és un llibre que jo diria que és atemporal. El llegiríem d'aquí 100 anys les generacions futures i continuarien gaudint del llibre. Clar, evidentment no surt cap cosa d'internet ni res de tot això, no? Però potser part de l'encant del llibre rau també en aquest aspecte, no? Que és entranyable en aquest sentit.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena.
A vosaltres.
Comptem amb tu per la setmana vinent.
Sí, això espero.
D'acord.
Hem de tenir una mica més de temps, també, perquè anem molt justos.
D'acord.
Sí, ho sé.
Bé, això és el màgic món de la ràdio, sempre es diu així, no? D'acord,
sí,
doncs
sí.
Quedem que la setmana que ve comptarem amb una nova col·laboració teva, eh?
Molt bé.
A reveure, moltes gràcies.
Vinga, bona nit.
Ja aviat. Adéu, bona nit.
Bé, i avui, que anem tan justos de temps, realment no podem entrar en un noticiari com caldria, però sí que ens veiem obligats a donar una notícia perquè és de rabiosa actualitat. Aquesta notícia és el fet que el GEM, és a dir, el grup d'escriptors del Montseny, un grup d'escriptors fundat a Santa Maria de Palautordera l'any 2012, té obert en aquest moment un compte a Verkami s'escriu amb V-I-K, que és un sistema de finançament a través d'internet per recaptar euros per poder treure 500 exemplars d'un llibre que es dirà Relats del Montseny. Aquest llibre contindrà 16 relats escrits per 15 escriptors amb connexió, amb relació al Montseny, i a més ambientats en el Montseny. No són pas llegendes, són relats en la seva majoria d'ambientació contemporània. Bé, i si voleu aconseguir el llibre anticipadament, reservar-ne un, o si voleu contribuir-hi d'alguna manera, aneu a Verkami, busqueu Relats del Montseny i feu la vostra aportació a canvi de recompenses. No sé si podríem afegir alguna cosa més, Joan.
Només dic que a Menorca es queda sense la setmana... Mallorca, vull dir, no Mallorca, eh? Mallorca es queda sense la setmana de llibre en català. El Consell de Mallorca no paga i el Gremi de Llibreters no pot assumir el finançament de la setmana. Recordo que aquesta setmana vaig anar a Mallorca, coincidia que hi havia aquest llibre, era molt, molt interessant, i ara, com que el Consell no dona un duro, doncs no dona un euro, s'han quedat sense poder-la fer. I això és una cosa que lamentem i des d'aquí doncs, ho critiquem.
Bé, i ja anem de cara a la frase. La frase d'avui està treta de la introducció o d'aquelles frases que fan de prefaci a un llibre, en aquest cas de Núvol Negre, un dels llibres dels quals hem parlat avui, i diu aquesta frase, que és de Mariano José de Larra: és més fàcil negar les coses que assabentar-se'n. És més fàcil negar les coses que assabentar-se'n. Sempre hi ha, doncs, aquell debat entre la informació i l'ús que se'n fa o els interessos creats. I bé, amb aquesta frase acomiadem el programa d'avui, us desitgem molt bona setmana, us recordem que, si voleu, podeu tornar a sentir el programa aquest diumenge, crec que d'11 a 12 de la nit, i Joan, si vols tu acomiadar també el programa...
Esperem que la setmana que ve ens acompanyeu en el programa de Tant de Llibres, que es tornarà a fer el dimarts a les 9 del vespre, com sempre, i, en fi, esperem que us hagi passat bé, que tingueu una bona setmana.
A reveure a tothom.
Han fet el programa... els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!